Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Comencem amb una notícia d'última hora. La Guàrdia Civil deté Koldo García, mà dreta i assessor de l'exministre socialista José Luis Ábalos, durant la seva etapa al Ministeri de Foment. La detenció es produeix per presumptament haver cobrat comissions il·legals per la compra de mascaretes durant l'època més dura del coronavirus. Hi ha 20 detinguts investigats per organització criminal, tràfic d'influències i blanqueig de capital. S'han fet 26 registres a Madrid, Alacant, Múrcia, Biscaia i Saragossa. N'estarem pendents. Més qüestions. A casa nostra, el Parlament acaba d'aprovar portar al Congrés dels Diputats una reforma perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin. Hi han votat a favor PSC, Esquerra, Junts, Comuns i Ciutadans, i s'hi han abstingut la CUP, PP i la diputada no adscrita, Cristina Cassol. A la sessió plenària hi han assistit també víctimes de pederàstia amb qui s'ha treballat la proposta, com Miguel Hurtado, Alexandre Palomas, Esther Pujol i Jordi de la Mata, entre d'altres. La iniciativa proposa una modificació del Codi Penal perquè els delictes, com dèiem, contra la llibertat sexual comesos per persones adultes contra menors no prescriguin quan tinguin la consideració de greus. I pel que fa als tipus penals menys greus, la reforma planteja allargar la prescripció i que la víctima pugui denunciar aquests fets com a mínim fins que tingui 50 anys. Actualment, recordem, aquests delictes prescriuen entre els 40 i els 45 anys. Més qüestions. La meitat dels nois joves catalans consideren que el feminisme ha anat massa enllà amb les seves reivindicacions. Així ho diu l'enquesta sobre valors publicada avui pel CEO. Més detalls, Pau Massí, bon dia.
Bon dia. Amb aquesta enquesta es confirma la tendència que ja s'està veient en altres països del nostre entorn. Les noies joves cada vegada són més conscients de les desigualtats que pateixen i els homes cada cop són més negacionistes. Jordi Muñoz, director del Centre d'Estudis d'Opinió, ho resumeix així.
El que més destaca d'aquest col·lectiu, a banda que els joves són el col·lectiu més abstencionista en general, sí que és veritat que tenen el col·lectiu que té una simpatia per Vox més elevada és el de tota la societat, són els homes joves, els homes de menys de 30 anys, vale? I arribem al 10%.
L'enquesta també pregunta per altres valors que confirmen que els homes de menys de 30 anys són cada vegada més individualistes.
Moltes gràcies, Pau. I a Badalona ordenen el desallotjament d'un quart bloc de pisos al carrer Canigó per la propagació d'esquerdes. De fet, en menys de 24 hores s'han evacuat dos blocs propers a l'edifici que es va esfondrar el passat 6 de febrer. Tres persones van perdre-hi la vida. La decisió de desallotjar els veïns del número 5 s'ha pres, de fet, tot just arrencar la inspecció que l'Ajuntament ha contractat d'urgència a l'empresa Seguiarc. La revisió se centra en 420 habitatges de 22 blocs de pisos que es van construir a finals dels anys 50. Els tècnics creuen que una de les causes d'aquest esfondrament podria estar en una planificació deficient dels forjats. I en successos, abans dels esports, dues persones han resultat ferides en l'explosió d'una instal·lació de gas butà en una cuina d'un habitatge situat a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Els fets s'han produït al carrer Emili Blanchard. El cos d'emergències ha sanejat els vidres i ha fet també les comprovacions pertinents al Servei d'Emergències Mèdiques, atès aquestes dues persones que han estat traslladades a l'Hospital de Martorell, on es recuperen. La 1:03. Fem un cop d'ull als esports amb Pol Corredoira.
Ricky Rubio podria tornar a jugar un partit com a professional demà amb la selecció espanyola de bàsquet. El combinat d'Escariolo comença la classificació per a l'Eurobàsquet de l'any vinent contra Letònia a Saragossa. Rubio, que ja entrena amb el Barça de Grimau des de fa uns dies, ha estat convocat per aquesta finestra de partits FIBA i ha concedit una entrevista a les xarxes socials de la federació. No pot amagar la il·lusió de tornar.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé, y así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia. La verdad es que se echaba de menos, el ambiente que hay es espectacular.
El match serà demà a les 8 del vespre. I parlem de futbol perquè, segons el mitjà Relevo, el València, l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat Valenciana ultimen un document per presentar el nou Mestalla com a seu del Mundial de Futbol de 2030. L'estadi va començar la seva construcció l'any 2007, però es va paralitzar dos anys més tard, l'any 2009, i es troba a mig fer des d'aleshores. La Federació Espanyola de Futbol confia que es podrà acabar l'estadi, però les institucions valencianes han demanat al club garanties i un pressupost. La FIFA serà qui donarà l'última paraula. A Espanya, el Marroc i Portugal acullen el Mundial de Futbol de 2030, encara sense saber on se celebrarà, en aquest cas, la final. Segons el projecte inicial, el recinte de Mestalla tindrà capacitat per a 75.000 espectadors i seria un dels estadis més grans en nombre d'aficionats.
Doncs amb aquesta notícia acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2, a l'Estel migdia. Sempre recordin que poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 2, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Ràdio Estel. Ràdio Estel. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21, a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Carretera i Manta amb Diego Gómez.
Vinga, va, 8 minuts que passen de la 1 del migdia. Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Com estàs?
T'agrada la sintonia, eh?
Sí, ja, és que és una sintonia que...
És xula.
Sí, m'agrada.
Escolta, com que fem carretera i manta amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, cap on ens portes avui?
No, abans que res, avui em volia tirar floretes a mi mateix o al meu col·lectiu.
Està bé, això.
Avui és el Dia Internacional del Guia de Turisme.
Ah, sí?
Sí, el
21
de febrer.
No ho sabia.
Sí, de
fet... Per què 21 de febrer?
Sí, perquè l'Associació Mundial de Guies van decidir fer...
Mira.
Tot i que, opinió personal meva, jo no hagués triat el 21 de febrer perquè, clar, és una efemèride que no té res a veure amb cap cosa especial, sinó perquè es va fer la convocatòria aquell dia dia. Crec que un guia de turisme hauria de ser pues, sota l'advocació o protecció d'alguna verge de la guia, la verge de Correus, per exemple.
Mira, per exemple.
Un dia explicaré la història de la capella Marcús, que té que veure amb això,
sí?
Que és la patrona, la verge... de la guia dels Correus.
Mira, no és el
ja en parlarem un dia, això.
No és el mateix dia ni a la mateixa setmana, però és el mateix mes que el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, molt ben lligat tot.
Està tot lligat, el mateix
sí,
mes.
Tot el febrer.
Tot el bo està el mateix mes.
Ara,
no?
És així.
Ara
és
només
així.
Falta que em diguis que tu vas néixer al febrer.
No.
Llavors ja no podem acabar de lligar.
De gener.
Ah, finals de gener. Sí. I jo al març.
Mira.
Llavors al febrer ens queda
ja
al mig.
Està, és que és...
Ja està, tot lligat. Ja perfecte. Està.
Diego Gómez, gràcies, eh?
Vinga, ja podem. Molt bé.
Ha dit això i ha explicat això, ara sí.
Doncs ho lliguem, mira, ho lliguem d'una altra manera.
Vinga.
Ja saps, la setmana passada vam parlar a la comarca del Bages, vam parlar de Cardona.
Sí.
Clar, de la comarca...
Castell.
Del Castell, no?, de les mines de sal, sí. I van parlar del fenomen aquell astronòmic de Castellbell, allà sí. a prop de Montserrat.
He vist algunes fotografies ja i són espectaculars.
Brutal, eh?
Sí.
Clar, és un moment molt, molt...
Jo, de veritat, no. Quan ho vas explicar...
Vas emocionar.
Amb tot el carinyo, eh? No m'ho imaginava tan bèstia com ho he vist per fotos.
Sí, sí, ja dic. És que
és preciós.
Són experiències per viure en primera persona. Sí. Més o menys com l'experiència que explicaré avui. Perquè és per viure en primera persona a l'oient que tingui l'oportunitat. Vale. Perquè avui estem a 21 de febrer.
Sí.
I a 21 de febrer, si tenim alguns oients que són manresans...
Sí.
De la vila històrica de Manresa, home, avui és el dia.
La vila ignasiana, per antonomàsia.
Ignasiana, sí, però no, bueno, ignasiana d'ençà el segle XV. Però sí, Manresa té... una història mil·lenària,
clar,
abans d'Ignasi a Loyola, evidentment.
Sí, 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 sí.
Però que sí, que ens entenem. Clar, la gràcia és que d'aquest fet arrenca, ja dic, un 21 de febrer, però és arran d'una fita històrica molt curiosa que ho podem lligar molt amb la circumstància que tenim meteorològicament parlant en una època com la nostra actual. Sí. Perquè, clar, si jo et pregunto, Joan, quin problema tenim ara al nostre país aquest any meteorològicament parlant?
La sequera.
La sequera. Bueno, doncs comencem per aquí. Manresa, i ara explico... Has de ficar en context per explicar on anem, això que de Manresa,
sí.
És d'explicar aquest episodi històric que és molt... molt ve molt al cas
com
i molt lligat amb aquesta història.
Com es nota que ets guia i historiador.
Clar, això es nota.
Ara,
clar.
Context històric, va.
Context. No, és que és important. Mira, precisament, històricament parlant, a la història de Catalunya, hi ha un any que es diu lo mal any primer,
sí.
Que és l'any 1333.
Sí, senyor.
És un any que es va aglutinar de tot.
Terratrèmols, no?
Males collites, sequera, de tot.
Sí, sí, sí.
Doncs a Manresa, evidentment, això va succeir així.
Sembla que és dels primers anys de la pesta, potser.
Sí, a sobre també sí, hi ha un condicionant també de que va provocar
l'epidèmia
sí, i tot. Sí, sí. Llavors, en el context que ens engloba és aquesta manca de pluja que patia Manresa va fer que totes les collites no donessin a l'abast per poder abastir, sí. Diguem, a tota la ciutat, i això va comportar una sèrie de fam, empobriment de la ciutat i, conseqüentment, mortandat i despoblament.
Sí.
Clar, llavors, els consellers de la ciutat de Manresa van anar buscant una solució per veure què podien fer i van arribar a la conclusió que per poder que l'or, diguem, donés més fruits, s'havia de fer una séquia per poder desviar l'aigua del riu Llobregat cap a Manresa, séquia que encara continua vigent, proporcionant aigua a la ciutat de Manresa, encara a dia d'avui.
La que queda.
Clar, clar, el tema és que aquesta séquia era per evitar que succeís això que va succeir a l'any 1333.
Uh-huh.
El problema és que aquesta séquia s'havia de demanar una sèrie de permisos,
clar.
Clar, com en el tema actual,
sí.
No?
Sí.
I el permís, això ho havia d'aconseguir el rei. El rei era Pere III el Cerimoniós, hi havia una sèrie de recursos econòmics, no?, que havia tots, no només Manresa, sinó tot el recorregut on passava aquesta séquia, que són 26 quilòmetres, anava passant per una sèrie de poblets, i, evidentment, aquests poblets anien de col·laborar en la seva construcció, i evidentment també hi havia una sèrie de beneficis fiscals, clar, per el fet de col·laborar a la séquia, però aquí sortia perdent una persona.
Ai.
Que era, diguem, el propietari de les terres colindants de camí cap a Manresa, clar. Que era el bisbe de Vic.
Ui.
El bisbe de Vic, que era Galceràs Acosta, es va negar en rotund, evidentment, que aquesta séquia arribés fins a Manresa, i es va oposar totalment perquè, clar, no podia treure un rèdit econòmic d'allò. Clar. Només el rei Manresa treia en profit.
Val.
Clar, llavors el bisbe, tot encabrellat amb aquest sistema, va decidir excomulgar a tots els obrers que feien aquesta séquia i tots els consellers de Manresa. I va, diguem, ja dic, excomulgació total.
Uh-huh.
I això, evidentment, als obrers sembla ser que no els va faltar... No
els va fer gràcies.
No, és que no li fes gràcies, que no va afectar gens.
Ah.
Fins la construcció no es va parar, va continuar. Vale. La séquia va continuar el seu curs 1339, 1340, fins al 45. Any en què va succeir el miracle que ara en parlaré.
Ep.
La història ens explica que va ser el bisbe que va morir i el que va continuar, que es deia... Miquel de Ricomà,
sí.
Sembla ser que va entablir unes converses més dialogants...
De les figures capdals d'aquest país, eh?
Sí, un personatge important, sí. Religiosament parlant. Llavors, aquest senyor sembla ser que tenia el do de la cordialitat,
sí.
Que l'anterior no tenia, i va arribar a bon port la negociació i finalment la séquia es va fer.
Val.
Això ens explica la història. Però la tradició manresana ens explica que això va succeir d'una altra manera.
Ah.
Que això de la séquia sí que és correcte, això de la sequera, però això és arran, es va posar fi o es va decidir com finalitzar aquest conflicte arran d'un misteri que es diu el misteri de la llum, que es produeix tal dia com avui, 21 de febrer, però de l'any 1345. I et preguntaràs, Joan, i què va succeir el 21 de febrer de 1345 a la ciutat de Manresa?
Perfectament preguntat.
Doncs el que va succeir és que sembla ser que va arribar una llum provenint de la muntanya de Montserrat i va entrar per la...
Precisament, l'altre dia que en parlàvem, mira.
De la llum de Montserrat.
Sí, sí, sí.
Va arribar aquesta llum per la façana principal de l'església del Carme de Manresa.
Sí.
I una vegada va entrar la llum sobre la... diguem, a l'absis central, sobre la capella de la Santíssima Trinitat, aquesta sí. llum es va dividir els rajos en tres, com si fos la Santíssima Trinitat.
Boníssim.
I una vegada la llum va fer un efecte reflex, es va anar ajuntant i va sortir per la finestra de l'absis de la part de darrere de l'església. Sembla ser que aquest efecte lumínic que es va veure dins de l'església, això es va interpretar com la solució del conflicte de que Déu es posava del costat de Manresa i el bisbe va interpretar que Déu finalment va decidir que allò de la séquia s'havia de fer sí o sí.
Val.
Tot i que ell estava totalment en contra. Això és la interpretació, diguem, d'aquest misteri de la llum que va fer el propi bisbe que estava en contra.
Molt bé.
Arran d'aquest fet, finalment, tot i l'oposició del bisbe, ja dic que la séquia finalment es va realitzar, el bisbe, dissortadament, va morir, per això ho explica la història, però la decisió va comulgar arran d'aquest fet miraculós. Això ja dic que explica la història i la tradició. Fins al punt que fins a dia avui, la ciutat de Manresa, tal dia com avui, de fet, fan una representació, això ho han traslladat, sí, fan, evidentment fan l'acte, diguem, més sacramental, ho fan avui perquè és el dia, però l'acte més festiu ho han traslladat al cap de setmana.
Val.
I aquí arranca l'opció que tenim per fer aquest cap de setmana a la ciutat de Manresa, que és la Fira de l'Aixada o la Fira de la Llum, que és una de les fires medievals més importants de Catalunya, juntament amb la de Montblanc, la de Besalú, la de Vic, que vam parlar un altre dia,
sí.
I realment doncs, és una opció molt, molt, molt interessant i molt adequada arran d'aquest fet per poder visitar la vila de Manresa, perquè podem gaudir en vivo i en directo, perquè, clar, tota aquesta festa té un programa d'actes, que és aquest cap de setmana,
sí.
I els actes centrals, diguem, el propi acte central que de la Fira de l'Aixada, d'aquesta fira medieval, es fa pel matí, pel migdia i per la tarda.
Déu-n'hi-do.
El que passa és que hi ha com diferents aspectes i es va fent tota una narració teatralitzada utilitzant els espais públics de la ciutat, sí. On hi ha el que diu el bisbe, el que diu el rei, no? I finalment, al final de l'acte, es fa la resolució del conflicte dins de la pròpia església.
Sí,
Del Carme. O sigui, es fa realment una teatralització de tot fet històric.
Que bo.
Que, evidentment, siguis o no de Manresa, ja dic, aquest cap de setmana és un dels caps de setmana més especials per poder visitar una vila com Manresa, perquè no només és això de la Fira de la Llum, perquè, evidentment, clar, hi ha molts elements per poder gaudir-hi. De fet, els oients que vulguin entrar-hi, si entren a la web festadelallum.com,
sí.
Veuran tot un programa d'actes que està tot, tenen tota una graella, en tota una sèrie d'horaris, en tots els espais on poden gaudir, ja dic, des de danses tradicionals, espais de compra-venda de diferents productes locals, per la canalla també tenen aspectes per jocs de l'edat antiga... No, i després també tenen tallers de vestits, no?, per fer-te el teu propi barret.
Boníssim, això.
I diferents tipus de danses i llocs també amb tir amb arc, no? Realment...
Estàs convencent, eh?
Clar, t'estic convencent, no?, com a opció per fer-hi, per poder visitar, no?, Manresa, no?
Sí.
Ja dic que té un programa d'actes molt ampli, ja ho estàs veient ara mateix, no, Joan?
No, amb una graella perfecta.
I hi ha una graella on hi ha realment moltes opcions... on, evidentment, l'acte central és aquesta teatralització entorn a aquest fet històric que es dona a la ciutat de Manresa. Fins i tot doncs, hi ha exhibicions, que això és el que és més potent, no? Exhibicions d'esgrima, amb armes, lluita d'armes, no? O sigui, tot això, clar, realment pues, li dona una visualització a una festa com la de Manresa, que ja dic que és molt important a Catalunya, a casa nostra, ja, perquè, ja dic, insisteixo, és una de les festes tradicionals amb caire històric i sobretot, que està justificada, és a dir...
Clar.
Amb aquest fet no vull desmereixer altres festes, no? Però el que vull dir és que, clar, la Fira Medieval de Manresa és una fira que està justificada arran d'una fita històrica que va succeir de veritat,
no? Que no surt com un bolet allà.
Clar, no és un bolet de, va, hem de fer la nostra Fira Medieval. No. És una Fira Medieval que a sobre està adequada en l'espai-temps quan toca i a sobre la ciutat ho justifica, no? Perquè té una sèrie d'espais patrimonialment parlant que engrandeix encara més aquesta opció. De fet, aquí és on volia anar-hi, no? Perquè a més de tota aquesta exhibició de tota, que està tota engalada a la ciutat, amb el tema del bisbe i el rei, doncs, també podem visitar dins de la pròpia festa, doncs podem visitar altres llocs dins de la pròpia ciutat, ja que aprofitem el cap de setmana, que és, evidentment, ja que estem allà, doncs la pròpia seu de Manresa, no? Que és la catedral. De fet, és preciosa fins al punt que hi ha molta gent que visualment, si tu has estat a Manresa o algú dels oients has estat a Manresa, la seu de Manresa recorda molt a una església que tenim a Barcelona, que és l'església de Santa Maria del Mar, que és una església que té la façana amb la rosassa central i és una església molt típica del gòtic mediterrani, que prima l'horitzontalitat sobre la verticalitat. I, clar, recorda molt a Santa Maria del Mar perquè l'arquitecte principal de la seu de Manresa és el mateix que el que va fer Santa Maria del Mar, que és Berenguer de Montagut. Per tant, tota aquesta austeritat formal, arquitectònicament parlant, és molt maca de veure. El problema és que Manresa va tenir un problema, arran de, com tota Catalunya, a meitat del segle XIV, no només el tema de la séquia, sinó que va ser, que ho has comentat, el tema de la pesta negra. Clar. Llavors això va provocar que la seu de Manresa va parar la seva construcció i això ha donat una evolució artística a la catedral, no amb un estil únic, sinó que hi ha com una barreja crisol de diferents estils. Però això ha donat també, fins al punt que la façana principal de la seu de Manresa té un aire modernista, i el seu baptisteri també, perquè va ser culminada al segle XX, quan va haver una mica de calés un altre cop, i va ser rematada no en estil gòtic, sinó en estil modernista, per un arquitecte local que es diu Alexandre de Soler, que sembla ser, que això és una dada que jo no ho sabia, i ho he descobert aquesta setmana, que sembla ser que va ser assessorat per al propi Antoni Gaudí, vale? per poder, ja dic, culminar el que és la façana de la seu de Manresa.
Jo, segurament, per aquesta horitzontalitat que no havia caigut, que és un fenomen que es produeix a la Mediterrània, clar, jo la seu de Manresa... Dic jo, perquè no dubto que es conegui així, però jo sempre li he dit a la seu de Manresa el Partenó català, perquè està sobre un turonet, perquè és el primer que veus, perquè té aquesta horitzontalitat, no? I em recordava molt el Partenó, i ara, ostres, em sobtava molt que diguessis, sí, és una mica com Santa Maria del Mar, dic, ui, compte.
Sí, no, per això del turonet i les vistes, clar. La seu és una, però a l'altra muntanya que tens al costat també hi ha un altre edifici molt potent que està relacionat, evidentment, a un personatge molt important vinculat a la ciutat de Manresa. Però abans d'entrar-hi, he llançat allà el ganxo, vull acabar amb una altra recomanació, també medieval, a més de la seu, abans d'anar a parar, a parlar allà, ja ho diem, Ignasi Loyola un moment, que és el carrer del Vals, de Manresa. Que és un carrer molt maco, perquè és el típic carrer d'urbanisme medieval català, amb aquests pòrtics, aquests balconets, carrer estret, sinuós, estretet...
Fa corba,
molt sinuós, i a sobre és un carrer que està tapiat, no? El típic carrer gremial, no?
Sí.
I a sobre, ja dic, ho tenen mosaïtzat, està tancat, i per veure com era un ambient medieval, va com anillo al dedo.
Clar.
Sí, és espectacular, està a prop de la plaça Major, ja dic, i aquest cap de setmana és l'excusa perfecta per poder gaudir-hi d'aquest urbanisme tan típic de la seu de Manresa. I ara ja sí, aprofitant que ja estem allà a Manresa, parlem de la figura d'Ignasi Loyola. De fet, clar, Ignasi Loyola, no, fundador de la Companyia de Jesús, de fet, ja saps la història, no? De fet, ell realment no va iniciar una carrera religiosa inicialment.
Sí, eh?
De fet, era l'últim de 12 germans i ell era el 13.
Imagina't.
Ja? De fet, ell va dedicar el seu cos i ànima inicialment, ell va néixer a finals del segle XV, i va lluitar per la causa de Carles I, uh-huh. Ell defensava la causa castellana, enfront del conflicte per al regne de Navarra, no? Llavors, a la batalla de Pamplona, que explica la història, a l'any 1521, ell va tenir una ferida molt gran a la cama, uh-huh. I es va quedar una mica tullido, no?, que en diuen.
Sí, sí, sí.
Llavors no podia ja dedicar-se a la seva vida a l'exèrcit, llavors va tenir una reflexió interna, diu, i ara cago con mi vida. Llavors, Ignacio de Loyola va iniciar un camí de pelegrí, de uh-huh. pelegrinatge, amb la idea de que ell volia buscar el camí cap a Terra Santa,
sí.
Cap a Jerusalem, i la seva intenció era arribar a Barcelona, agafar un vaixell, anar cap a Roma i de Roma a Jerusalem. I en aquest camí, cap a Barcelona, fa una paradeta intermitja.
Sí, sí.
Que és el monestir de Montserrat.
Absolutament.
Llavors, l'estança de Montserrat va lligada amb Manresa, perquè és molt important aquest fet, perquè aquest pelegrinatge a Montserrat fa, o és el moment on ell té 3 dies de reflexió, de... Saps allò que fem nosaltres, el balanç de la nostra vida?
Uh-huh.
De què estic fent amb la meva vida, on vull anar, no? Aquestes reflexions que fem de tant en tant.
Sí, sí, absolutament.
Doncs ell ho va fer, sembla ser que va tenir aquesta connexió espiritual, no? Va fer un repàs, no? Aquello de borrón y cuenta nueva.
Ah, exacte.
I realment va fer una reconciliació interior amb Déu i amb si mateix,
uh-huh.
I realment ell es vesteix de pobre i dona la seva riquesa a Déu, no? Ell s'empobreix i es despulla davant de Déu. I això és literal.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Realment va agafar la seva espasa, la seva roba, i de fet ell va donar la seva vida com a guerrer, li va oferir l'espasa a la Moreneta.
Imagina't.
Llavors, aquest home va començar a viure extremadament com un pobre, fins al punt que a Manresa, perquè després de Montserrat va anar a Manresa per uns dies per poder després marxar cap a Barcelona i agafar aquest vaixell cap a Roma, però aquests dies que havia de passar a Manresa després d'aquesta estança a Montserrat es van convertir en 11 mesos.
Fixa't.
Aquests 11 mesos de Manresa van ser capdals a la vida d'Ignacio Loyola, fins al punt que a Manresa el van conèixer com l'home del sac.
Uau.
L'home del sac perquè vestia literalment amb un sac
sí.
I un cordill.
Sí, sí.
O sigui, està molt empobrit. Fins al punt que aquesta visió de Manresa, de la figura d'Ignacio Loyola, és sumament important en la seva vida, no?, aquest període manresà,
mm-hmm.
Perquè és allà, a Manresa, no on escriu los famosos ejercicios espirituales, sinó és on escriu, és on té aquesta connexió,
mm-hmm.
Per connectar amb el seu propi pensament...
Aquesta certa revelació, eh?
De certa revelació, sí. I d'aquesta connexió. I és allà, realment, on té el seu quòrum de pensament i realment és allà on elabora la base fonamental de les seves tesis.
No, per
no?
mi és indestriable Manresa de Sant Ignasi de Loyola.
Mm.
Indestriable.
Sí, sí. De fet, clar, arran del segle XVIII... Va ser una mica abans, però sobretot al segle XVIII va haver-hi tota aquesta construcció d'aquest edifici clar, tan clar. Imponent, no? On està la Santa Cova, on va, evidentment...
Fa poc celebrar amb el cinquè centenari.
Sí, sí,
de...
sí, va ser el 2022. Clar. Va ser el 2022, de fet, va ser fa un parell d'anys,
sí.
Que es va fer tota una commemoració molt important de la figura d'Ignacio Loyola Manresa, i bueno, que està allà, i evidentment, pues, és una excusa més aquest cap de setmana per poder-hi gaudir, no?, d'aquest fet.
Sí.
Dit això, evidentment, tota aquesta connexió manresana amb Ignacio i amb el tema de la fira de l'Aixada i tot el tema de la llum,
sí.
Pues, ja dic, és una opció sumament important aquest cap de setmana, però tenim més coses per poder comentar.
Som-hi.
Una opció, i ara deixem... Canviem totalment de terç, fins al punt de que podem anar a la ciutat de Girona.
Mm.
Ja no Manresa, sinó Girona.
Girona, que, un altre punt. Avui estic molt content, perquè estàs portant ciutats que m'enamoren.
Sí, no? Girona Manresa, i Manresa. M'enamora... No com Tarragona, no? Tarragona no...
No em facis parlar
de Tarragona. No, i de Lleida tampoc vull fer parlar, no? Un dia hem de parlar de Lleida, que no hem parlat encara. Quan
arribis... són les cargolades?
Quan arribi Sant Anastasi ja en parlarem.
Sí?
Que cargolades. No parlar de cargols?
Sí, home, i tant. Bueno, no t'agraden a tu?
És que els cargols...
No?
És que tot allò que s'arrastra pel terra... No.
De les cargolades. Cargols a la llauna, a mi, em tornen boig.
Però Lleida no t'agrada.
No és que no m'agradi. És que jo vaig a gaudir de Lleida, vaig a veure Lleida, em trobo Lleida, baixo del tren i no veig res perquè hi ha boira. I clar...
Ja, boira. Meu, Déu
va,
meu.
Anem cap a Girona.
Va, Girona. Mira, a Girona tenim... És la la dotzena edició d'un festival internacional, que és el Festival Internacional del Món del Circ.
Sí, senyor.
Clar, però quan tu penses en circ, Joan, què et ve al cap?
A mi, malabars i gent que salta des d'una...
Però només això, no? O això de l'elefant... Et veu el tema dels animals, també, al circ?
És que sóc molt animalista. I a mi els animals...
Llavors això dels animals
no m'acaba d'agradar.
Clar, no. I això t'ho preguntava, perquè hi ha molta gent que ho lliga, això del circ.
Sí.
No, perquè, clar, és un tema tradicional, tot i que fa molts anys, no? Crec que des del meu parer, acertadament, es va deixar de fer, no?, tot aquest patiment animal dins del món del circ. I ara el circ ha evolucionat en les últimes dècades cap a una vessant, crec que més adient, i això és
més
opinió personal,
no?
Més artística, molt plàstica, molt potent, no? Que és aquest Festival Internacional del Circ de l'Elefant d'Or que es fa a Girona, ja dic, 12 edicions porta, i és realment un espectacle com del Circo du Soleil, no? Perquè els oients entenguin. O sigui, és una mostra de les excentricitats i plàstiques... més importants de tota Europa, fins al punt que s'ha convertit en un festival referent dins d'aquest món circense, no? De fet, tenen fins a 16 diferents actuacions. Fan una carpa allà al Parc de la Devesa. És una carpa on totes aquestes representacions que comencen aquest mateix dijous 22 de febrer i acabarà el dimarts 27. Per tant, agafa no només el cap de setmana, sinó que agafa tot mes, sinó que hi ha com moltes opcions per veure diferents espectacles i en funció del que ens agradi, perquè hi ha malabaristes, hi ha, evidentment, aspectes d'equilibrisme i hi ha altres aspectes vinculats amb el món del circ.
Doncs vinga.
Molt, molt interessants.
Aquest cap de setmana cap a Girona, també, eh?
Cap a Girona.
Escolta'm, mira, m'has dit abans de la secció, m'has dit, no sé si em donarà temps de tot. No.
No?
No,
no. No em dona temps de res més?
No.
Ja, jo estava patint, dic, no arribo, i no, finalment no arribo.
Però Déu-n'hi-do el que has explicat. Que tenia el cap de setmana fet, eh? Manresa i Girona.
Ja.
Poca broma,
per 10 segons.
10 segons.
Aquest cap de setmana, Barcelona, última oportunitat per veure l'exposició Picasso-Miró.
Sí, senyor, que és interessantíssima.
Sí, perquè explica la relació d'aquests dos personatges.
Sí.
25 de febrer, últim dia.
Diego Gómez, gràcies, que vagi
Gràcies, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dimecres 21 de febrer, 2:15 de la tarda, Palau Robert. 100 anys de ràdio a Catalunya. El Fabricació Pròpia en directe. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Programa especial del Fabricació Pròpia. Ens visitaran Ginestà, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i Ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:15 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
I això que esteu escoltant és la sintonia del Fabricació Pròpia, perquè, com sentíeu, avui hi ha programa especial per celebrar aquests 100 anys de ràdio casa nostra, i ho faran tota la gent, tot l'equip de Fabricació Pròpia, des de 2:15 fins a les 6 de la tarda al Palau Robert. Allà els tindreu, aneu-hi perquè valdrà molt la pena. El que vull fer jo ara mateix és saludar a la capo de tot plegat. Mercè Raga, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Ui.
Molt bon dia tot el dia.
Què? Ja hi ets, Estel, al Palau Robert, eh?
Però hi són tots, Joan. Tots els de Fabricació. Fixa't. I més. Estem aquí, podem dir aquesta hora, d'aquí una hora, començarem aquest especial, tu ara deies, no? Un programa especial. És un programàs que escoltareu avui a Fabricació Pròpia. D'aquí una hora començarà. Ara parlàveu molt de l'Expo Picasso Miró, Joan, sí, que us estava escoltant, però és que, clar, jo d'aquí res. Mira, acabo aquesta connexió
amb tu. No, hi ha una exposició aquí al Palau Robert que és...
És el primer que
aniré jo a veure.
Ja home, dic. És que tu després vindràs, eh?
Sí, sí, clar, que vinc allà.
Ah,
i tant.
Val. Doncs mira, nosaltres, amb tot l'equip, però en especial m'ha vingut ara, que jo he acabat de dinar, la resta estan ara fent...
Ai, pobres.
Estan fent un mos, saps? Perquè, clar, això, vosaltres sí, ja saps així, que a l'hora de dinar... Tu també ja ho saps, que aquestes hores són així. Val. Doncs anirem a veure aquesta exposició al Palau Robert de l'Òscar Dalmau, que és... Va, Núria Feliu al Palau Robert.
Fixa't.
Jo encara no l'he vist.
Jo tinc moltes ganes, perquè he vist fotografies i encara no hi he anat.
Tot molt ferm.
I tinc moltes ganes de veure-ho.
Sí. Però escolta, mira, Joan, deixa'm explicar rapidíssim. Va. Tindrem a Òscar Dalmau, que això serà al final del programa. Recordar que Òscar Dalmau també és un ex-Estel, perquè aquest any nosaltres celebrem els 30 anys de Ràdio Estel, imagina't. Tot molt rodó. També estarà amb nosaltres el Messi del periodisme, que és Antoni Bassas.
Home.
El periodista Antoni Bassas també estarà amb nosaltres avui. Xerrarem amb ell amb aquest cacau de les 4. També tindrem... Qui més? Ui, actuacions en directe, el Ginestà, que tenen
passada.
Nou disc. Això, jo, Joan, ho haig de veure i ho haig de viure en directe. Arribar i ploure, que tu te'n recordes que hi havia aquella cançó de les paraules d'antes.
Són tan divertits. Tu no sabries cantar això?
Mestre Virgili, paraules d'antes.
Ara.
Veus? Quina entonació. I, per cert, una cosa, no ho hem dit això, eh? Estem al Palau Robert, però per aquells que vulguin venir, perquè aquí hi ha un munt de cadires, i hi ha una cadira especial, només diré això, Joan. Hi ha una cadira especial, per un oient especial.
Compte.
I si voleu saber qui és, heu de venir aquí. Però
no
a les cotxeres.
Abans,
No ho diré.
Val.
No ho diré. Ha de venir la gent i que ho vegi en directe.
Situa'ns una mica, Mercè. Si nosaltres anem al Palau Robert, cap on ens hem de dirigir?
És molt fàcil. Vosaltres entreu per l'entrada, diguéssim, del Palau Robert a Passeig de Gràcia i, diguéssim, que circuleu per tot el jardí, que és meravellós. Això sí que és un refugi climàtic, Joan. Passes aquest refugi climàtic del jardí del Palau Robert i directament veureu que hi ha com un carrer, que hi ha aquí enmig, val? Que dona Rosselló, ara si no m'equivoco, és Rosselló.
Sí.
Doncs hi haurà una sala, que hi ha una exposició que es diu Llibres, que també és molt interessant, i al costat veureu que posa cotxeres.
Val.
Doncs allà hi som els de Fabricació.
Doncs,
hem hagut de fabricar... Ui, i Joan, quan arribis aquí i vegis l'escenari que hem preparat, que ens han ajudat, Galeries del Tresillo...
Sí o no?
Bueno... Aquí ens han muntat un pis,
Joan.
Sí, de fet, aquí ja podríem fer el programa, si ens ho permet, a Palau Robert, cada dia des d'aquí.
Sí,
perquè ja és com si estiguéssim a casa.
Mercè!
Escolta, hi haurà la Harke, el Francisco, el Marginet, el Candy Ortiz, també, Xarxes, la nostra Medina, que no ha parat de... És la que ha treballat més, la Medina, la noia de pràctiques. Qui més? No sé què dir-te més. Quim Morales, Tomàs Fixa't. Molina... És que només hi faltes tu i els oients.
Escolta, una barbaritat de programa. Aquí acabarem ara les dues i jo vaig cap allà, no m'ho perdo, de segur. Estàs nerviosa o no?
Bueno, ara que he connectat amb tu, no.
Això de trobar-te amb els oients, cara a cara.
Això és maco, perquè et diuen això, ai, no t'imaginava així, no?
No us perdeu a Mercè Raga, que té una veu preciosa, però és que si la veieu...
Ai.
Escolta'm, no s'ha dedicat a la moda perquè no ha volgut.
Op! això no és veritat, no li feu cas, eh? Cada...
Mercè, moltes gràcies. Felicitats per aquest programàs. Et deixem tranquil·la que acabis de preparar els últims arreglos en català
moltes
correcte.
Gràcies, per cert, un programa que hem de dir que és de Fabricació Pròpia, però és de Ràdio Estel, perquè ha contribuït tothom, que això Ràdio Estel ho té, que som una família. Per tant, gràcies també, Caravana. Sempre
Mercè,
al vostre costat.
Deixa'm acabar com acabo sempre les converses amb tu, que no ho faig públic normalment, però avui sí, avui toca. Mercè Raga. T'estimo.
Jo també, Joan Trias.
Que vagi molt bé.
Gràcies, fins després.
La Girocleta, amb Olma Giró.
Minuts que passen de la una del migdia... Giró.
Bona tarda.
Que ja aniràs tu cap al Palau Robert.
Sí, també, acabarem la caravana i anirem cap allà.
Ara.
Jo és que tinc ganes de saber qui és aquest oient especial, aquella que era reservada que deia ara la Raga. Dic, anem a esbrinar-ho.
Amb Girocleta hi aniràs, eh?
D'alguna manera hi arribarem.
Va, Girocleta d'avui, però De què ens parles?
Doncs mira, Joan, ho hem dit aquest matí, que avui parlem de la polarització del comerç al centre de Barcelona, bàsicament perquè ens entenguem tots. Tu vas pel centre de Barcelona i et trobes o bé botigues low cost o bé botigues de luxe. Les botigues de tota la vida, les botigues històriques, estan tancant. Cada setmana tenim notícies d'un nou tancament. És una cosa que ens preocupa molt. Avui parlem d'aquest tema perquè estem realment i especialment preocupats, perquè ara fa uns dies doncs explicàvem que Calçats Cubedo, que és una de les botigues històriques de la ciutat, que tenia en dues botigues, una via Laietana i l'altra la Barceloneta, doncs ha hagut de tancar just a punt de fer 100 anys, ha hagut de tancar perquè no hi havia prou clientela per mantenir el negoci, i després d'aquest tancament se n'ha sumat una altra, la sabateria Cases de la Rambla, també una de les històriques amb més de 60 anys d'història, doncs que els han augmentat el lloguer, no poden continuar i tanquen. I així continuem amb aquest degoteig de botigues històriques que anem perdent. Llavors, per parlar-ne de tot plegat i per filar una mica més prim, que en diuen, a aquesta hora podem saludar el president de l'associació Amics de la Rambla, en Fermín Villar, que ja ens està escoltant. Fermín, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho explicàvem, degoteig de tancaments de botigues històriques al centre de la ciutat. Creus que estem en un punt de no retorn, Fermín?
Bueno, el centre de la ciutat probablement va per barris, eh? Mm. El que coneixem, la Rambla, que com sempre diem, és el que avança i avisa del que pot succeir a la resta de la ciutat després. El punt de no retorn, no, és una adaptació a la sociologia del moment. El que sí, com dèieu, la polarització, que ho avisem, ho alertem, perquè reduint molt, el ric és més ric i el que no és ric és bastant menys. Llavors, el comerç s'hi adapta, això s'ajunta a Barcelona amb unes dinàmiques de fa anys d'un descontrol a l'espai públic que condiciona molt l'oferta comercial, però sí que és veritat, només cal que mirem al nostre voltant. La gent jove li és més fàcil comprar segons què. No hi ha en grans superfícies barates, sinó per Amazon, online, que no anar a una botigueta tradicional, diguéssim.
Fermín, hola, bona tarda.
Bona tarda.
A mi m'agradaria preguntar-te, perquè, clar, quan parlem de que comerços històrics de Barcelona estan tancant, sí, ens fa molta pena a tots, perquè són comerços que tots hem visitat, són comerços on sempre hem agafat confiança, etcètera, etcètera, però m'agradaria que m'ho expliqués precisament el president de l'Associació d'Amics de la Rambla, que és on hi ha molt de comerç d'aquest, de l'històric. Què estem perdent quan perdem un comerç històric?
Bé, es perd una part d'un patrimoni immaterial, això és innegable. El que també s'ha de dir, tu has comentat, tots hi hem anat, sí, però sovint hem deixat de comprar-hi. Per exemple, nosaltres fa l'any passat vam lliurar el Ramblista d'Honor a la llibreria Pompeia, del Cardenal Casanyes, que és aquell carreró que va de Rambla cap a l'Alpí. Va fer 100 anys, segueix existint. I molta gent de Barcelona ni ho sap ni ho busca. Vull dir, a vegades ens queixem per inèrcia, que té una base real, però tampoc ho acompanyem sovint de fer l'esforç de dir, ostres, doncs anem a buscar per comoditat, per practicitat. De la pregunta que em deies, home, Barcelona és una ciutat que encara avui en dia, cada any, és la segona, tercera millor ciutat d'Europa per comprar, en general. Llavors hem de cuidar-la, els barris encara resisteix, però clar, les inèrcies globals són molt, molt fortes, i en concret el que nosaltres alertem és que les grans marques de low cost tenen uns marges i unes capacitats que la botiga intermitja no pot resistir. Vull dir, hi ha vegades que és més per un botiguer, i jo parlo en primera persona, venim de casa, de quan una època l'audiència recordarà, la de més edat, que a la Rambla hi havia jaquetes de pell. Nosaltres, quan també vam tancar fa 7 anys l'última botiga, i vam aguantar, bueno, gairebé per passió, però era il·lògic. Llavors, hi ha botiguers que quan van a comprar l'engròs es troben que el preu és més alt del que ho estan venent les plataformes online directament al públic. Això és pervers. Això és pervers i no s'ha fet gairebé res per protegir-ho.
Abans, Fermín, comentaves que sobretot això es veu per barris, no? Que no es pot fer com una generalització. Si ara parlem de barris, on està pitjor aquesta polarització dels comerços a Barcelona?
Bé, la Rambla i voltants de Ciutat Vella, el que dèiem, és un avís de com es va escampant. A nosaltres, a la Rambla, que ho coneixem de primeríssima mà, la pèrdua d'espai públic dels últims anys ha generat que l'oferta de clubs canàbics condicioni un turisme que et visita i, en comptes d'anar a buscar ulleres de sol o espardenyes, que ara s'han posat de moda, tot i que només hi ha una de tradicional feta aquí, però bé, doncs aquesta gent jove li dius espardenyes i diu, no, jo vull un club canàbic. I els botiguers què fan? Doncs vendre paper de fumar, catximbes i pipes. La droga no la compren a la Rambla ni en comerços legals, la compren a altres llocs. Però llavors, si aquest botiguer, que té un lloguer de Prime, venent pipes o catximbes, té més marge que venent roba o ulleres de sol, evidentment, i malauradament, s'hi adapta. Vull dir, és una cascada que després va rotllant.
Com saps, Fermín, la Rambla està en ple procés de transformació amb aquesta nova remodelació que es vol fer a la Rambla. Creus que hi ajudarà tot plegat?
Hi ajudarà si ve acompanyada d'altres activitats i altres... Bueno, ens ho hem de creure tots. La reforma de la Rambla és una proposta demanda de l'associació Amics de la Rambla l'any 2013, a Xavier Trias, i fins l'octubre del 22 no s'hi van començar a fer treballs. Ara el govern actual, el govern municipal, ha canviat el calendari i les fases de treball, cosa que agraïm, s'haurà d'agilitzar, que és el que diuen, però, com bé dius, estem canviant el decorat, fantàstic, que ens calia, perquè estava molt trinxada, encara està molt trinxada en molts llocs, canviem el decorat, però si el guió segueix sent el mateix, durarà el que duri la novetat. Hem de treballar tots, a remengar-nos. Amics de la Rambla ja fa anys que intentem fer coses orientades al públic de Barcelona, perquè el guiri ja s'ho troba, diguem-ho així, i també ens alerten els turistes, les enquestes que fa l'Ajuntament, que el turisme troba cosa massa turística a Barcelona. Llavors, si volem un turisme que sigui respectuós, que és el que nosaltres hem dit sempre, que la qualitat no és despesa, és respecte, necessitem oferta per la que la gent de Barcelona s'hi trobi a gust, i això ho agrairà el turisme que volem. Són moltes cosetes, es poden fer, es poden fer, però clar, hem d'anar tots plegats i tenir realisme de què volem per la ciutat. Després també una mica, fer una mica de militància a la gent de Barcelona. Clar, jo tinc una filla de 20 i pico i li intentava fer veure, dic, no pots queixar-te que et paguen malament quan fas feines extres si estàs comprant carcasses de mòbil a un euro per internet. Ens queixem que si a l'aeroport, amunt i avall, mentre estem recollint contínuament paquets que venen en avió. Hem de fer tots plegats una mica de dir què volem i intentem-ho coordinar, si és tot.
És complicat tot plegat, suposo que tot passa també per prendre en consciència, però a mi m'agradaria, Fermín, que des de l'associació Amics de la Rambla em poguessis fer una mena de radiografia del centre de Barcelona que ens espera a nivell comercial d'aquí 10 anys, si la cosa continua igual. O sigui, quina Barcelona ens hem d'imaginar?
Serà una ciutat... Al centre hi ha dues parts, que és el que hem de vigilar amb garantir la tranquil·litat de l'espai públic. Ara per ara nosaltres fem la broma que entre Plaça Catalunya i Gran Via es fa una línia i d'allà en avall hi ha unes dinàmiques de cosa molt de carrer, que és on s'estan instal·lant doncs, grans marques de producte tèxtil baratet, però... Entre això i el luxe que podem identificar a Passeig de Gràcia, hi ha una esperança, crec jo, que la podem situar a la Rambla de Catalunya, la podem situar al barri gòtic, de que encara hi ha molta botiga. Vull dir, el botiguer sap de sobres que avui en dia, si vol, si és petit i ha de sobreviure, ha de donar un valor afegit que se li diu servei. I el comprador ha de valorar, pagar una mica més, perquè saps que t'estan aconsellant i que t'estan... Vull dir, hi ha que buscar la relació preu-producte. No el preu barat, perquè barat tothom et pot fer més barat demà passat. Però la relació preu-producte, el comerç tradicional en això és especialista. Llavors, si som capaços de cuidar-ho, aquests negocis aguantaran. La inèrcia gran serà la inèrcia de la sociologia, perquè tots som turistes, tots ens movem, i igual que quan anem por ahí, comprem el que cadascú faci l'anàlisi quan fa de turista, i l'estranger que compra, doncs els que venen aquí també. Què hem d'anar a buscar? Agilitat de normatives, Hi ha una figura que s'està treballant amb l'Ajuntament molt lentament, com tot el que és administració, que es diu els APEUs, que és àrees de promoció d'entorns urbans, que vol dir que les associacions comercials i l'Ajuntament treballen de la mà i diuen, senyor de botiga X, o senyora, vostè ja té tres botigues en aquest barri, no se li permet obrir una quarta. Això es pot fer, s'ha de fer modificacions legals, el món anglosaxó ho fa, i no se'ls cauen els anells per fer-ho. Hi ha opcions, però... I hi ha futur, perquè el futur seguirà sent que Barcelona és una ciutat que de fora, i aquí dins, ho sabem, tenim una vida tremenda. El tema és a quin tipus de vida ens adrecem.
Doncs amb aquest futur que ara ens comentaves i amb aquesta esperança ens quedem nosaltres, també amb esperant que els botiguers trobin aquest valor afegit i que els compradors el valorin, això és el que volem per la nostra ciutat. Fermín Villar, president de l'Associació Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per entendre'ns a aquesta hora. Que vagi bé.
Gràcies, bona tarda.
Déu-n'hi-do, Olma, quin panorama.
Quina bona reflexió, sí. També, que ens feien des de l'Associació Amics de la Rambla, que almenys nosaltres, clar, botiguers no som Joan, no ens dediquem a això, però sí que som compradors, de començar a pensar en com consumim.
Com estaria consumim, bé, com ajudem bé. Al mercat de proximitat, com sempre, i com ajudem aquestes botigues històriques a no tancar, que després a tots ens fa molta pena, però...
Ningú hi va.
Perquè no hi tanqui.
Ningú hi va abans, exacte.
I hem d'anar-hi. Gràcies, Olma,
fins
ara.
Demà.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada.
Espera, mira, hem fet una cosa a la ràdio que jo no entenc. Llevamos 500 años haciendo ràdio.
I què ha passat? I què s'està... La porta oberta. Igual ha estat culpa meva, eh? No, no, crec que no. Mira, ara estava sortint aquí a la televisió que tenim a l'estudi, estava sortint Martin Scorsese, que
sí,
ha guanyat... Què li han fet? Un premi...
Li han fet un homenatge, un premi honorífic
a la Berlinale.
A la Berlinale, sí,
doncs
sí.
Aquest home té unes celles...
És... No, no. Més grosses que les teves i les meves juntes.
Juntes, que ja és dir, eh?
És dir.
Que ja és dir. I et dic una cosa, estic detectant que el tema de la cella grossa és hereditari, perquè al meu fill Mateo...
També...
Se li estan posant unes celles que... Que jo, ell se les pentina i tal.
A mi m'agrada, sempre m'ha agradat. Crec que és símbol d'identitat, això, eh?
Jo no sé, no em pronuncio. Estan allà
sí.
Ja està bé tenir alguna cosa de cabell, al cos.
Algun lloc has de tenir,
Algun lloc s'ha de tenir. I si algun dia s'ha de fer un trasplantament, doncs podem agafar de les celles, també.
Sí.
I de les celles de Martin Scorsese, perquè deu ser un donant de cabell. De cabell de cella. Igual es treu un sobresou a Turquia. Ha llegado un camión con pelo de las tejas de Scorsese.
En fi. Camión, eh?
Bueno, quina festassa, no?, aquesta tarda al Palau Robert.
Sí, sí, s'espera una de grossa, eh?
Tenim per aquí el Ferran Capdevila.
Tu aniràs, també?
Doncs mira, la meva intenció, per l'estima que li tinc a la Mercè, era anar-hi i crec que no podré, per una qüestió d'intendència familiar. Però bueno, com aneu tota la representació
i
estarà histèrica allà perduda, tampoc
anirà molta gent d'aquesta casa.
No em trobarà a faltar. Doncs, però que pinta molt bé.
Sí.
Li he dit al Ferran, diu, Ferran, tu no vas? No, a mi m'han aparcat aquí. Bueno. Saps què passa?
Capdevila estarà fent tasques de producció, ajudant des de la casa...
Jo ho entenc, perquè si allà es va a lluir, tu poses allà un Ferran Capdevila i saps què vull dir?
Què? Que no llueix prou, un Ferran Capdevila? I tant que llueix.
No dona tampoc massa bona imatge. No passa res. Vinga, va, anem una miqueta... Ui, ara surt jo a la porta. Apaga la tele, que no puc concentrar-me. El Joan Laporta que surt de la tele. Bueno, escolta una cosa. Tira'm el Foro Cotxes. Xavi, Aguilar.
Estàs fent una mica
molt cansat. I ja desvaria molt, etc. Bueno, vinga, va, primer tema del dia. Swap. Aquest soroll és perquè Xavi reaccioni.
Ara. Reaccioni, eh? T'ha de llegir la ment.
No, he dit swap. Que és el...
Val.
He trabajado 6 años en Mercadona y respondo preguntas.
Ui. Compte, aquí,
Et dic una cosa, he xafardejat aquest fil tranquil·lament 12 planes de, a lo millor, 20 respostes cada plan. Cap és radiable. Cap és radiable.
Ni una, eh?
Ni una.
Val.
Ni una.
Val.
tenen una obsessió amb el xafareix.
El què?
Com es diu? El, bueno, que volen saber el món rosa.
Ah, Mercadona. Safareig.
Safareig. El món els interessa moltíssim. Els interessa moltíssim.
Safareig.
Com? A veure.
Sa.
Sa.
Fa.
Fa.
Reig.
Vale, xafareig. Safareig, ja ho he agafat. Bueno, doncs, tenen una obsessió. Ah, jo ho dic molt suau, eh? Molt, sí. Ho dic molt adaptat a la nostra antena i a l'horari protegit que tenim. Però un interès gran dels xurs amb el món rosa mercadonero i ve un interès molt gran en els uniformes mercadoneros. També els hi crida molt l'atenció l'uniforme. Bueno, doncs res, jo pensava que seria un fil per portar a l'antena i no ho ha estat, però que sàpigues que avui Mercadona protagonista a Foro Cotxes. Aquest, ara et porto un cas real, val? Que és un home que diu: vamos a comer a un restaurante y el datáfono está fuera de servicio.
Compte.
Entre cometes, fuera de servicio.
Allò de...
Entre
cometes. No et vull cobrar una mica.
Pues eso, vamos a comer a un restaurante dos personas, nos gastamos 40 y algo euros, todo bien, vamos a pagar y nos traen la cuenta. Le pido el datáfono, me contesta: lo siento, se estropeó el viernes y aún no nos lo han sustituido. Le comento que no llevo efectivo encima, que solo la tarjeta. Me amenaza con llamar a la policía si no pago. Le digo: mira, voy al cajero, te saco el dinero, pero te tienes que esperar.
Sí, claro.
Después de discutir un rato, saca el datáfono de un cajón y me pone el importe, cobrándome.
No.
Yo con cara de roto dos, es una expresión muy...
Sí.
Roto dos, preguntando por qué ahora sí funciona. Su respuesta: habrá vuelto el servicio. Así que nada, una reseña negativa por intentar defraudar, y ahí no se vuelven por listos.
Estas cosas pasan, ¿eh?
Aquestes coses passen.
Això m'ha passat, ¿eh?
A mi també m'ha passat. Tot i que jo crec que cada vegada hi ha més llocs on no hi ha datàfon, eh? O com a mínim no te l'amaguen, saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
No sé.
Sí, sí.
Cada vegada més. Sí. Però m'ho he trobat. Vale. Tema cinèfil.
Ah.
Creo firmemente que El Señor de los Anillos es la mejor obra audiovisual jamás creada en la historia del cine. Guión, fotografía, música, vestuario, dirección. Nunca tot, volveremos
eh?
A ver...
Nunca,
vivir,
¿eh?
Nunca volveremos a vivir nada tan sumamente épico como aquello que pudimos disfrutar en el cine durante sus respectivos estrenos.
Hi ha una cosa molt forocotxera, trobo, però molt forocotxera, que amb aquest fil es veu molt,
ser...
que és no dir la millor pel·lícula fins ara, no, no, és que no ho tornaràs a veure
no
mai més.
Són d'extrems.
Mai
són
més.
Són gent d'extrems. O els hi agrada molt o ho detesten o molt. Però allò... Bueno, de tant en tant em trobo alguna persona de... Bueno, si tu...
Moderada.
Algun moderat n'hi ha.
Fora de Foro Cotxes.
No, però deu ser nou.
Fora.
Deu ser nou. Perquè els antics són tots extrems. O sigui, o és
a tope,
o en contra a tope, però sempre.
Mare,
llavors diu... Ja, per exemple... Así es. Ya sé que tampoco es complicado. Así es. Está muy a favor, ¿eh? Los que comparan Star Wars con esto ya pagarán por ello en el más allá.
Fíjate.
Bueno, total. Vale. Ya una cosa que me ha quedado la atención, te la aporto. No me sé el titular, pero es... Google le ha quitado la difuminación a las bases militares españolas.
Uy.
Sí, yo eso... A ver, no me entretengo mai a mirar les bases espanyoles a Foro.
Les bases militars, per definició, normalment estan
difuminades. Sí. Però sembla ser
no
que
no... les d'Espanya, eh? Tot arreu.
Tot arreu. Pues sembla ser que les d'Espanya doncs ja no estan difuminades.
Ah.
Total, que una de les explicacions que donen és que tothom sap on estan. No sé.
Sí, clar.
És una cosa així. No se sap pel que ho han fet. Per cert, ahir em vaig trobar... Vaig conduir una estona darrere d'un cotxe de Google.
Ah, sí?
Que anava fent fotos i tal, però jo estava darrere.
Doncs pues mira,
com a curiositat.
Sortirà Rafa Sanuja conduint en algun tros.
Segurament, perquè jo fa unes fotos 360,
sí, sí,
no?
Sí, sí, has
no
estat així. Googlejat.
Googlejat, bueno, sí. Jo recordo, en el meu treball anterior, aquesta és bona,
ai.
Jo estava a la porta amb un company, fumant, i va passar un cotxe de Google i jo crec que estic a Google.
Jo m'he buscat.
A la porta del treball.
La meva família tenia...
Però mirant, eh? Mirant
sí,
a la càmera.
Sí, sí, sí.
Mirant
a mi em va passar això. A mi i a mon pare. La meva família va tenir durant una època un forn al barri de Gràcia i va passar el cotxe de Google i sortíem tots dos mirant el cotxe. Ens vam buscar.
Ens podem donar la mà. A mi també em va passar. I després el fil que et deia ahir, ¿cuáles son los sueños más raros que habéis tenido?
Ui.
Hi ha coses molt estranyes.
Clar,
eh?
Clar, clar, clar.
Hi ha coses també molt irradiables, però bueno, una vez soñaba, per exemple, un diu, una vez soñaba que en mi cama había pirañas y me comían.
Epa.
Entonces me levanté y me fui a dormir a la cama de mi hermano, no vivía en casa de mis padres, en su cama también había pirañas.
Fixa't.
Però si no me movia, no me mordien. Una parida, hi ha moltes respostes. Escolta, res,
Què?
Fins aquí.
Fins aquí?
Fins aquí.
Doncs
la gent,
vinga, va.
La gent que s'informi ara amb Toscano i després cap al Palau Robert amb la Raga. A Cotxeres. A Cotxeres. Han d'anar a Cotxeres.
Exacte. De seguida, Mercè Raga comença el programa després de l'Estel Migdia. Deixa'm recordar què tindrem demà en aquest programa, perquè Ruth Caral ens torna a portar històries de superació.
Ai, sí.
Parlarem a l'Obrim el Capó de la nit Top Secret.
Això mola, eh? Ja veuràs.
Com que és tot secret, no us ho explico ara. Val. Us ho expliquem demà. On són les dones? Núria Ros parlarà amb Elisenda Bonet, arquitecta presidenta de l'associació 48 Hores Open House. En fi, mil coses tindrem espartat per en aquest programa. Tot això serà demà, abans però Estel Migdia i fabricació pròpia. Que vagi molt bé, adéu-siau.